Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Salutacions. El grup de Sant Cugat Indubio acaba de publicar On el món s'atura, el seu nou àlbum, que convida a frenar el ritme accelerat del dia a dia. Després d'haver presentat diversos senzills durant els darrers mesos, la banda ha visitat el magazín Faves Comptades de Ràdio Sant Cugat per parlar del procés creatiu, l'evolució del projecte i els seus plans de futur. El portaveu de Vox a Sant Cugat, Marco Rodríguez, ha participat en l'espai polític de Cugat Media en una entrevista on Rodríguez ha repassat el projecte del partit, l'estat de la ciutat, i també ha parlat de futur. Rodríguez ha assegurat que tenen dades que indiquen que ampliaran la base de votants de Vox a Sant Cugat, i és que el partit defensa que connecta amb nous perfils de votants i que moltes de les seves propostes acaben sent assumides pel govern. L'Orquestra Simfònica de Sant Cugat ha recuperat al Palau de la Música Catalana el concert de la novena sinfonia de Beethoven que assajaven Pau Casals i la soprano Conxita Badí el 1936 i que no van poder interpretar per l'esclat de la Guerra Civil. En direcció de Salvador Brutons, el concert forma part de l'any Conxita Badí i és l'acte central de la gira de l'orquestra per nou ciutats diferents del país. I l'escriptora santcugatenca Carme Cabús ha publicat tres nous llibres aquests 2026. Dos de poesia, Passatgera al tren i Renou d'Urgandí, i la seva primera novel·la, A la cua del Verdi. Amb aquestes novetats, l'autora amplia la seva trajectòria literària, marcada fins ara sobretot pel gènere poètic. I el grup de puntaires de la Unió Sant Cugatenca, les noies de Sant Cugat, celebren el seu 20è aniversari amb l'objectiu de fer-se visible aquesta pràctica artesanal i reconèixer-la com a part del patrimoni cultural local. El projecte vol establir ponts entre tradició i creació contemporània amb l'ampliació d'altres disciplines artístiques. En aquest sentit, s'ha encarregat el coreògraf Víctor Pérez la creació d'una peça vinculada a l'univers de la punta de coixí que es presentarà dins la programació d'arts escèniques de la Unió. I l'Ajuntament de Cerdanyola ha aprovat una llicència d'usos i obres provisionals per desenvolupar un projecte multiesportiu en uns terrenys situats a l'avinguda de les Roquetes a tocar de Sant Cugat, just al costat de l'Elia Garden.
Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Segur que tots hem sentit allò de menja més fibra, que va bé, però avui anirem un pas més enllà, perquè no tota la fibra és igual. Hi ha una fibra que no es veu gaire, que no hi comptem, però que pot canviar com funciona el nostre cos. I alerta perquè també parlarem de coses tan quotidianes com una patata del dia abans, que sembla molt antic, però ja veureu que és molt beneficiós. Saludem a la Berta Martínez, nutricionista, col·legiada i PNI de Berta Nutrició. Què tal, Berta, com estàs?
Molt bé, moltes gràcies, Carme.
Per on comencem amb això de la fibra?
Doncs mira, podem començar explicant que no tot el que mengem és per alimentar-nos a nosaltres. Hi ha aliments que no es poden digerir, però que són molt importants per la nostra salut i sobretot per la nostra microbiota intestinal, que sempre en parlem, que és tan important tenir sana per poder tenir salut. I aquesta microbiota, per més o menys coses generals, què és el que ens evita? Doncs evita a tenir inflamació, ens evita a que tinguem un sistema immunitari dèbil, per tant ens l'enforteix si el tenim sa, i ens dona energia i fins i tot ens produeix que puguem tenir un sistema immunitari molt més actiu perquè no reaccionem tant en el pol·len, en la primavera.
I això, a veure... potser que el problema no sigui només el pol·len, pel que dius, sinó per la nostra alimentació, no?
Exacte. Si nosaltres ens mantenim sants, si nosaltres cuidem la nostra microbiota intestinal, totes aquestes reaccions que ara tenim per aquesta primavera, perquè aquest any ha plogut moltíssim i ara hi ha més vegetació, hi ha més pol·len i ara estem tenint unes grans reaccions al·lèrgiques. Si nosaltres cuidem aquesta microbiota intestinal, aquestes reaccions al·lèrgiques no són tan actives, no són tan elevades.
Doncs ho provarem, eh?
Ens hem de cuidar, sí.
Ens hem de cuidar. Parlem, si et sembla, de la fibra, perquè dèiem al principi, no tota és igual.
No tota és igual. Podem parlar de diferents tipus de fibra i com per fer-ho una mica fàcil, podem parlar de la fibra soluble. La fibra soluble és la que es dissol en aigua i la que forma com un tipus de gel i ens dona, ens ajuda a regular la glucosa, ens dona sacietat i ens cuida també la digestió. La podem trobar amb la civada, les pomes, les peres, la pastanaga, les llegums i també les llavors de chia, aquests pudings de chia que ens preparem, és aquest tipus de fibra, que també ens ajuden al bany, eh? Però sobretot el que ens ajuda és a donar-nos ansietat i forma aquest tipus de gel que ens produeix també que ens ajudi en aquesta microbiota intestinal que abans estàvem parlant. Després tenim la fibra insoluble, que no es dissol, sinó que ens dona volum i ens ajuda a mobilitzar l'intestí. Ens diu que és la que més ens ajuda a prevenir el restrenyiment, però de fet serien la combinació de les dues. Aquesta fibra insoluble la trobem en fulles, en tot el que és verdura verda, fulles verdes, rúcula, canonges, escarola, el bròcoli, la coliflor, la pell de les fruites també, la pell de la poma, de la pera, els fruits secs i els cereals integrals. I després tenim la fibra prebiòtica, que és la que en parlarem avui, que és la que alimenta la nostra microbiota. Aquesta fibra no es digereix, nosaltres no la digerim, es queda allà indigerible, o sigui, no, es queda allà en la nostra microbiota intestinal i el que fa és alimenta aquestes bactèries beneficioses que fa que puguem tenir aquests microorganismes sans per tenir una microbiota intestinal.
O sigui, que va molt bé tenir aquesta fibra perquè vagi treballant.
Sí, necessitem aquesta fibra per tenir aquesta microbiota sana. I on la trobem, aquesta fibra? La trobem a l'all, a la ceba, al porro, als espàrrecs, al plàtan, com més verd estigui, més fibra prebiòtica, als llegums també, a la civada, i a la patata del dia anterior, que és el que en parlarem ara.
Deixa'm que et pregunti si quan parlem d'allà on trobem les fibres, que és el que avui estem parlant, tant se val la condició en què ho consumim, és a dir, si és cru, si és cuit,
no.
Si és...
Per trobar aquest tipus de fibra, el que hem de fer és, per exemple, si parlem dels tubercles, és cuinar-los, que de la millor forma, la més recomanable és o bullits o al forn, amb pell, s'han de cuinar, s'han de quedar cuinats amb pell i deixar refredar 24 hores a la nevera, mínim. Més o menys, un deixa tot una nit. I després, quan es consumeix, s'ha de consumir fred o tebi i es retira la pell.
Val. I el tema de la pell, per?
El tema de la pell és perquè ajuda a que aquesta fibra prebiòtica es pugui formar d'una forma més adequada i després, quan la mengem, es retirem la pell i ja està. Veurem que aquesta patata, quan es cuina, es queda com inflada i quan es consumeix, quan es deixa refredar 24 hores a la nevera, es queda com arrugada. I aquesta forma arrugada és la forma de la fibra prebiòtica. O sigui, l'hem de menjar arrugadeta i freda o tèbia. A l'hivern no ve gaire de gust, cal menjar-la freda, però ara a l'estiu ve molt més de gust.
Tèbia no vol dir calenta.
No la hem de tornar a escalfar. Si la tornem a escalfar, aquest tipus d'almidó ja no és prebiòtic, sinó és un tipus d'almidó que no és fibra prebiòtica. És un midó com la de l'arròs calent o de la quinoa calenta, qualsevol altre tipus de cereal. No formem aquesta fibra prebiòtica, l'hem de refredar.
Val. Per tant, la recomanació seria, un cop l'hem tingut unes quantes hores a la nevera, abans de consumir, treure-ho perquè vagi perdent aquesta fredor, no?
Com la recomanació més fàcil seria fer una mica de batch cooking, que això ho hem parlat moltes vegades, fer una preparació d'un dia a la setmana, cuines unes quantes patates i moniatos al forn o bullits i les deixes a la nevera i t'aguanten 3-4 dies sense problema a la nevera i una mica abans les treus perquè no estigui tan fred. I seria com fàcil fer-ho un dia a la setmana i que estiguin a la nevera i així ja cada cop tenen una mica més d'aquesta fibra prebiòtica.
Molt bé, continuem amb la, amb la, amb la patata, per donar més idees, no?
Doncs aquest tipus de midó de la patata, el no digerir-se és el que fa que alimenti aquesta microbieta intestinal. I com la podem menjar? Doncs molt fàcil, una amanida de patata, que ara ve molt de gust.
Sí, ara és fàcil.
Unes verduretes amb un ou ratllat, per exemple, un acompanyament de patata del dia abans, simplement, si les preparem abans i en aquell dia doncs, hem fet un pollastre, un peix, agafem aquestes patates ja preparades, les traiem una miqueta abans perquè no estiguin tan refredades, però ja tenim un acompanyament de patata que li podem posar una maionesa casolana i boníssim. Després també podem fer doncs, un plat de patata, ara que ve l'estiu, amb una mica de tonyina, olives i tomàquet ratllat, que també tomàquet ratllat natural, que també queda molt bo. Són plats molt fàcils per poder preparar aquests dies d'estiu i anar menjant aquesta fibra prebiòtica, que, parlant de la patata, també ho podem preparar amb el moniato. El que passa és que ara no és època de moniato.
I amb els tubercles en general?
Tubercles en general.
Una pastanaga, una remolatxa?
També. El que passa és que la pastanaga no té tan midó com la patata. Llavors no consumirem tanta fibra prebiòtica, però també es podria
consumir. I la remolatxa, que deies?
La remolatxa tampoc té tan midó com la patata, però també ho podríem fer. O sigui, tots els tubercles serveixen.
I ara estic pensant, perquè com que parles del midó, amb el cas de l'arròs?
Sí, però el cas de l'arròs no té el mateix midó de la patata. I sí que és veritat que si cuinem l'arròs i el deixem refredar, tenim aquesta fibra prebiòtica, però no amb tanta quantitat. L'aliment que més fibra prebiòtica té és la patata o el moniato.
Val, claríssim, eh? O una cosa o l'altra. Triem, i a més que és molt versàtil, ens dona moltes opcions, i en aquesta època de l'any, quan ja no ve tant de gust, doncs una sopeta, un caldo, saps? Ens dona moltes opcions a l'hora de cuinar. Anem a la microbiota, al sistema immunitari, per que ens expliquis com impacta tot això en la nostra salut.
Doncs si tenim una microbiota desequilibrada o que no estigui saludable, hi ha més inflamació i hi ha una resposta més activa a tots aquests estímuls de pol·len que tenim ara mateix en tot l'ambient. Per tant, hem de cuidar aquesta microbiota perquè no estigui tan reactiva i no doni tanta simptomatologia d'al·lèrgia. I quina relació hi ha amb la microbiota i les al·lèrgies? Doncs l'al·lèrgia és una resposta exagerada del sistema immunitari i aquesta resposta depèn, com hem dit, de la microbiota intestinal. Per tant, si cuidem aquesta microbiota, el cos reacciona menys i hi ha menys necessitat d'haver d'introduir qualsevol ajuda en tot aquest període de... Sí, medicaments o poden ser coses més naturals.
Sí.
Per tant, un dels llocs on realment hem de donar molta importància és com estic jo digestivament, com està la meva microbiota intestinal, com vaig al lavabo, com em sento i com estic cuidant tot això. I aquí és on hem d'anar abans de començar a prendre'ns tot de coses per millorar aquestes al·lèrgies.
O sigui que hauríem de fer una alimentació més conscient.
Sempre, no? Això sí.
Bueno,
sí.
Això sempre. Sí, això però sempre. Sobretot si tenim allò un objectiu clar, com és el cas de les al·lèrgies, que avui estem relacionant amb el tema de les fibres, doncs, equilibrar tot això de manera que no arribem a l'extrem d'haver de necessitar ajuda.
Clar, moltes vegades, doncs, ara en aquests moments, ja et dic jo, sempre he tingut moltes al·lèrgies i en aquests moments, doncs, ara hi ha moltíssim pol·len i el primer que fas és anar a la farmàcia i et compres doncs, qualsevol recomanació que et donguin. Doncs, si anéssim una mica, paréssim i diguéssim i penséssim, a veure com m'estic cuidant l'alimentació, com estic jo, sobretot amb tot el meu sistema digestiu i la meva microbiota intestinal, si comencéssim a treballar això, ens evitaríem tot l'altre o les formes més ràpides de solucionar això. Això també és una feina, Carme, que és amb temps, eh? No és ara d'avui
no,
per
no
demà.
No, és preparar-se ara perquè demà és... ja començaré a tenir símptomes de l'al·lèrgia, no.
És amb temps, ja fa mesos que m'ho estic cuidant i porto ja tot l'any cuidant-me això. Llavors arriba la primavera i la resposta és completament diferent.
Clar. I pensar en intentar alimentar-nos de manera que puguem tenir totes aquestes diferents fibres que avui comentaves, no? Perquè totes fan la seva funció.
Sí, han d'estar totes en la nostra alimentació i és molt fàcil. Podem incloure diferents tipus de les fibres que hem dit, les solubles, les insolubles i la prebiòtica. Ja hem dit que, per exemple, el púding de chia, que és la soluble. Ens podem preparar un púding de chia com a postre, que és molt fàcil. Són unes 2 o 3 cullerades de chia amb uns 200 mil·lilitres de llet vegetal. Ho barreges bé, ho deixes a la nevera, ho has de barrejar bé, perquè si no es queda una mica compacte, ho has de barrejar ben bé, i ho deixes a la nevera i el dia següent tens un púding de chia. A sobre li pots posar unes fruites, per exemple, unes maduixes, que ara és època. Fantàstic, aquest púding de chia el tens com a postres. I hi ha gent que li posa una mica de iogurt, que també queda molt bé. Ja tens un postre. Després, les altres tipus, ara, amb totes les verdures que hi ha a l'època d'estiu, hi ha totes les fibres insolubles en totes les verdures que hi ha ara de temporada. I després la fibra prebiòtica amb la patata. Per tant, ja tenim les 3 fibres de forma diferent que podem introduir al nostre dia a dia.
I en aquesta època de l'any, que tant pel que fa a fruites com sobretot fruites, verdures,
fruites,
sí, però
verdures, també.
Les fruites que tenim a partir d'ara en aquesta època, que tenim tanta varietat i que podem gaudir tant, amb què tanquem? Amb quin missatge?
Pues podem tancar amb el missatge de importantíssim tenir en compte de cuidar la nostra microbiota intestinal, que acaba determinant com funciona el nostre cos i que avui hem vist que fer petits canvis a la nostra cuina poden ajudar moltíssim.
I si no, posem una Berta Martínez a la nostra vida, que ens donarà la solució. Mira, avui pots preparar-te aquest plat i fer-t'ho, que quan ho expliques sembla tan fàcil, però que després estem allà i ens quedem a veure què
com
podem fer, què triem. No, la veritat és que no sé si és una acció molt comuna, si la gent té aquesta preocupació per intentar tenir una alimentació sana, equilibrada, és a dir, que siguem conscients d'allò que estem menjant per beneficiar el nostre cos i tenir una bona salut,
Jo crec que cada cop hi ha més persones
cada
que ens
més.
Interessem. Sí, que jo a la consulta ho veig moltíssim, que volen, bueno, que busquen més enllà, que no només de la solució ràpida, sinó porto amb aquest problema molt de temps i vull saber el per què i una mica la resposta està en tot això que hem explicat avui.
La fibra. Molt bé,
moltes
doncs,
gràcies.
Berta, que vagi molt bé.
Moltes gràcies, Carme.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
Perquè la teva salut és el nostre futur.
Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida i el cinema reflecteix la vida.
Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.
Nosaltres. Nosaltres som feliços.
Nosaltres som així.
Nosaltres, un programa de ràdio mensual amb el grup Catalònia Fundació Creativa, que treballa amb persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn de conducta.
Avui som
la Maria José,
el Miguel,
l'Edu,
la Núria,
l'Irra,
el David,
l'Antonio,
l'Artur,
l'Emma,
l'Àngel i el Guillem, jo mateix.
Jo vaig començar amb el teatre d'aficionats.
I vaig començar a fer molts càstings i vaig començar a dedicar-me a la moda.
Jo volia ser tenista i vaig aconseguir ser tenista professional.
I em vaig donar compte que m'agradava molt la natació sincronitzada perquè m'agradava molt l'aigua.
Vaig començar bastant tard a fer música i vam crear la banda d'Arnau Giso.
Nosaltres, cada mes, a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Nosaltres.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Aquesta hora, al Faves Comptades, posem el focus en el piano i en tot el que representa dins de l'Escola Conservatori de Sant Cugat. Ho fem també amb una mirada especial avui cap al concert homenatge al pianista i professor Oriol Espuny, que tindrà lloc el pròxim 28 d'abril al Teatre Auditori. I per parlar-ne ens acompanya, com sempre, la Clara del Ruste, professora d'Educació del Cos. Benvinguda, Clara, com estàs?
Molt bé i molt bon dia a tots i totes.
L'Anna Maria Cabrera, que és professora i cap del Departament de Piano del Conservatori. Benvinguda.
Gràcies.
Anna Maria.
Bon dia.
I la Dolors Montfort i el Ferran Espuny, que són pares de l'Oriol Espuny. Què tal? Com esteu? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Bon dia, gràcies.
Clara, hem començat amb música, com sempre?
Sí.
Què hem escoltat?
Una música que es diu T'estimo tant. L'autora, la Conxita Badia. I l'he escollit perquè, bé, s'està celebrant els 50 anys de la seva mort. Per tant, és important donar aquest valor a aquesta persona, tant intèrpret com compositora. i gran persona que també es va donar a conèixer amb grans músics de l'època, i s'estan fent tot d'actes molt importants. Animo a tothom a anar a la pàgina web, que s'està penjat tots els concerts que es faran, i en aquesta ocasió el que sentíem, el violí, estava tocat per el Besnet, que és en Francesc Guzmán, i el seu, bé, també, Pau Casan, al piano. Tots dos són besnets de la Conxita Badia, i el, concretament, en Francesc Guzmán és professor de l'escola de violí. Per tant, per mi, ideal començar amb aquest, no?, amb aquest homenatge, amb aquest reconeixement, però sobretot aquest any i aquesta artista Conxita Badia.
Mm-hmm. Doncs hem començat amb aquesta pinzellada d'una gran intèrpret del piano, cantant, compositora, com deies, la Conxita Badia, per donar a conèixer l'agenda d'activitats del mes d'abril de l'Escola Conservatori, però sobretot, ho hem dit al començament, no?
Sí.
Aquesta data important, ens aturarem i farem atenció especial el dia 28 d'abril, que serà quan es farà el concert d'homenatge al Teatre Auditori a l'Oriol Espuny Montfort.
Molt bé, jo voldria començar amb que justament a l'últim programa parlàvem de la Coral Jove del Conservatori, doncs una gran notícia, ha aconseguit el primer premi, la Coral Jove, d'un gran, gran esdeveniment musical i de corals, que és Aegea de los Caballeros, primer premi com a coral i, a més, primer premi i premi a la direcció en Raimon Romaní. Per tant, enfilem de l'últim programa en aquest, que ens van venir tres integrants. És molt bonic, dius, aquesta notícia. Després dius que seguim amb moltes activitats al Conservatori, tant fora del centre que en diem, que és aquesta trobada d'orquestres a Muià, infantil i juvenil, us podeu imaginar tota la moguda que representa això. La fagotada, sí, que es fa al Conservatori de Manresa.
Fagotada, eh?
Fagotada, perquè és això, un conjunt de fagots. Sí, fagotada, amb un concert que també fan, es fa a Manresa. Hi ha també un taller de violoncels que es fa a Manlleu, per tant, vinga, cap a Manlleu. Intercanvi de guitarres d'Andorra, Granollers, Sabadell, Sant Cugat, i tot això es fa a Andorra. Vaig fent ràpid, però és que això és bé. I una cosa també es celebra aquí, com ja portem molts anys, i en aquest cas serà la 21a cantata de segon, és el Follet Valent, que és totes les escoles de secundària, de primària, que es troben per fer el Follet Valent, en la qual jo faig la direcció artística i narració, direcció Raimon Romaní, pianista en Joan Ramon Company. Per tant, aquí ens trobarem allà a l'auditori, quasi bé, doncs, uns 900 infants, perquè es fan tres passis, de 300 cada un. Bé, però tota la feinada des del començament de curs. Això és, a veure, fora del centre. Bé, però deixo tots els aspectes de piano, tot el piano, a l'Anna Maria Cabrera per després. Però en el centre tenim la bufata. Bufata, vinga, ja s'entén, bufata. Som-hi amb la bufata. I després els concerts d'alumnes de guitarra de l'ESMUC, que venen a l'Aula Magna, i també Cambra a la Magna, us recordo que es torna a fer un concert ara molt important el dia 30 d'abril, que és, aquest és en homenatge també al naixement de Pau Casals, el 150è, es diu així, bé, del naixement de Pau Casals. I es fa amb el trio Freixes. Fent el trio Freixes es fa un homenatge a una vocació i una manera de treballar també del Pau Casals, que feia un trio. I aquí està, el trio Freixes, aquest homenatge a Pau Casals, i amb unes partitures excel·lents de tot el que toca. Bé, aquí us animem que en el blog del Conservatori i també a Instagram nosaltres anem penjant totes aquestes activitats.
Tens més coses?
No, les coses...
Déu-n'hi-do, eh?
Sí, sí.
Perquè ja m'estava quedant sense full, eh?
Sí, jo també, eh? I jo potser el que diria, mira, perquè passarem després a un altre, al capítol del piano, i potser aniria amb el track a la música 2, què et sembla?
Vinga, i sentim piano.
Sí, piano, exacte.
Què escoltem?
Aquesta és un... Rachmaninov va fer una partitura per 6 mans a piano. I això també, mireu, existeix.
Anem a comprovar-ho. Thank you. Doncs anem a conèixer millor l'activitat pianística del Conservatori. Com dèiem al principi, ens acompanya l'Anna Maria Cabrera, que és professora i cap del Departament de Piano. Anna Maria, com tenim el piano al departament a l'Escola Conservatori? Després m'explicaràs com es fa una partitura a sis mans, eh? Perquè...
Molt bé. Doncs bon dia. Molt contenta d'estar avui aquí i acompanyada amb els pares de l'Oriol. El departament de piano sempre ha sigut un departament molt potent, amb moltes activitats, bueno, tot el centre, com hem vist, que ens ha comentat la Clara, és un centre que no parem, omplim l'agenda escolar amb moltes activitats i, com no podria ser d'una altra manera, el departament de piano també. Tenim moltes activitats perquè també és un departament amb molts alumnes. Rondem més de 140 alumnes i, clar, això ens fa de que organitzem moltes coses, des de conferències, a intercanvis, a concerts. Tenim molts tipus d'alumnat, des de petitets. També he d'anunciar que el departament de piano, el curs que ve, inicia el projecte d'iniciació al piano des dels 6 anys. Sí que sempre hem tingut a l'escola la sensibilització i l'iniciació, però era més una visió general de roda d'instruments, però l'any que ve apostem per fer ja l'iniciació al piano als 6 anys. Llavors, clar, amb aquest ventall d'alumnes tan diversos, doncs tenim moltes coses. Precisament avui, a la tarda, doncs ens anem a Granollers, que tenim un intercanvi amb el Conservatori de Granollers, i ens juntarem amb els d'allà i els d'aquí uns 40 pianistes. Bé, tot això és molt maco, estem molt contents. Sempre el departament ha sigut un departament amb molts professors, i aquí m'agradaria, doncs, això, ja que tenim els pares de l'Oriol, doncs anunciar que tenim aquest homenatge en memòria d'ell. Va ser un excel·lent company, tant com a músic com a professor, i estem evocats a que surti un homenatge fantàstic el dimarts 28. No sé si ara és el moment de parlar o...
Sí, jo crec que...
Sí,
sí, sí, sí.
Molt bé.
Sí, abans que no se'ns faci tard, eh?
Sí, 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 exacte, eh? Perquè això,
que per això
és clau.
Hem vingut, per
sí,
parlar
sí, sí.
D'aquest Vinga, homenatge,
sí, sí.
De recordar la sí, figura bé, de l'Oriol. Ens acompanyen els seus pares i, per tant, jo, saps què podríem preguntar? Que els pares que ens parlin de l'Oriol, com era l'Oriol?
L'Oriol era l'Oriol.
Sí. Però els que no l'hem conegut...
Ja, sí. Doncs des de molt petit ja es va iniciar a la música. Nosaltres vam viure a Blanes i allà ja es va iniciar en la banda. Tenia 6 anys tocant el saxo i anava pels carrers dels pobles de per allà tocant. Després el meu marit es va traslladar aquí per feina i ja va començar amb la música. Ja de seguida va començar amb el piano. Va començar Fusió amb la Gemma Navarra, la Pilar Roig com a directora i amiga, i després va tenir professores com la senyora Carmen Villegas, la Lluïsa, la Josefina Montmany, fins que va fer el grau superior, que va anar al Conservatori de Barcelona, Superior de Barcelona. Això allà va continuar fins que va acabar, va tenir com a professora la Maria Jesús Crespo, i fins als últims dies de la seva vida, perquè la necessitava sempre personal i professionalment. L'Oriol era una persona entregada a la música i entregada també a les classes del Conservatori. El Conservatori era la segona casa, com sempre diu el Ferran, era la segona casa i estava entregadíssim. Estimava els alumnes, estimava els companys, era una persona generosa, era una gran persona.
Deixeu-me que li pregunti al
sí,
pare, al Ferran.
Perquè si no, no li deixaré res.
aquest enamorament, aquesta passió per la música que tenia l'Oriol, d'on li venia? Li venia de família? A casa havíeu sigut allò gent de música?
Sí, sí. Nosaltres sempre a la nostra família sempre ens agrada molt la música, tota classe de música, però especialment la música clàssica. L'Oriol, des de molt petit, quan en aquella època era costum que els nens petits estessin al parc, el que en dèiem al parc, no? Perquè no els podies tenir tot el temps en braços, no? Llavors havies de fer les teves coses i ell estava amb joguines i el posàvem al parc.
A la gàbia aquella que teníem a casa, aquelles gàbies que teníem abans.
Posat al parc i començar a plorar tot era el mateix, perquè volia estar en braços, com és natural. Però llavors li posàvem música i quedava bocabadat. Posava Mozart, algun concert de Mozart, i automàticament deixava de plorar.
Quin remei més bo, eh?
Sí. Bé, i
així va ser sempre.
I així va ser sempre. Era... no m'estranya d'haver escoltat el programa musical del Conservatori, tan ampli i tan divers, no m'estranya que l'Oriol estigués tan integrat, no? Perquè sí, efectivament, era com la segona seva casa, i a vegades inclús la primera, en alguns moments.
Jo crec que va ideal, perdoneu, una frase de Plató, que diu, la música dona ànima a l'univers, ales a la imaginació, consol a la tristesa, i vida i alegria a totes les coses. I penso que ens aniria molt bé ara un moment d'aquesta música que va crear en Fauré en homenatge a una nena que es deia Dolly i crea aquesta partitura perquè se l'estimava, aquesta criatura. I ja que hem parlat d'aquest Oriol també petit.
D'aquest Oriol petit, perfecte. A Dolors i al Ferran sí que m'agradaria preguntar-los per com se senten d'orgullosos de l'Oriol, de la seva trajectòria dins del món de la música, per tot el que va fer.
Et cedeixo la paraula si pots parlar.
Sí. Ui. Sí.
Si l'emoció no et deixa, si l'emoció et deixa.
Sí.
Bé... només diré que l'Oriol era un músic de cap a peus i tenia una gran sensibilitat com a artista, com tots els artistes, però aquí que ell transmetia les seves interpretacions, i com una persona, com a persona era un home bo,
que és l'essència.
Sí,
no?
Sí, sí.
I com a home bo, com a home de música, l'Anna Maria ens explicarà aquest dia 28,
sí,
no? Quin és el programa, què és el que teniu previst en aquest homenatge que se li farà a l'Oriol?
Sí.
Sí?
Doncs, com molt bé han dit els seus pares, sempre des del principi hem pensat que el millor homenatge que li podem fer és com a protagonista precisament el piano, sí, perquè era el seu instrument, vivia amb el seu instrument, comunicava tots els seus sentiments a través de l'instrument, i hem elaborat aquest programa amb molt d'amor, amb molt de carinyo, i escoltarem la intervenció de 10 pianistes, o sigui, participaran 10 pianistes. Diré els noms perquè hi ha, que són companys del nostre centre, com l'Emili Brugaia, el Joan Ramon, company, el Joan Josep, que havia sigut company i director. Després tenim les dues joves, que són ara del departament, l'Esther Lecha i la Lilian Vázquez. Després també tenim, com jo mateixa, tenim l'amic i company de tota la vida, el Lluís Rodríguez, val? I la figura essencial i que està super contenta de participar, la seva professora, la Maria Jesús Crespo. Crec que no em deixo...
I la Lourdes i el seu germà,
en Lluís Pérez Molina. Val? I bé, escoltarem obres molt diverses. La majoria són del segle XIX i del segle XX. Música francesa, música espanyola, música catalana, compositora, també la Melanie Boni. Una obra feta pel propi Joan Josep Gutiérrez dedicada al nostre company, l'Oriol, en homenatge amb ell. I com a final intervindrà doncs, precisament la seva neboda, que ella és ballarina, i farà una coreografia neoclàssica d'un tema.
Molt bé.
I per concloure el concert sentirem un àudio enregistrat per al propi Oriol, escollit molt en detall pel seu pare. I bé, no vull dir més coses perquè vull que tothom estigui allà present.
Que hi hagi una mica també de sorpresa, no?
Sí.
Si ho expliquem tot.
Esclar.
I que la web de l'auditori,
sí,
es poden fer la reserva d'entrades, que actualment ja està tot...
A quina hora serà el dia 28?
A les 8 del vespre.
I les entrades al teatre auditori. A través de la web.
Ja es poden fer la reserva.
Sí.
I a més ja està molt activa, està molt una resposta gran, perquè l'Oriol també tenia vinculat amb tot Sant Cugat.
Tenia molta xarxa, no?
Sí.
Tenia xarxa. Molt d'entorn.
Sí.
A les entitats.
Sí, sí.
A les de l'Ateneu.
Sí, sí. Sí.
L'Ateneu havia tocat diverses vegades, sí.
Havia fet
sí.
un concert també per Càritas,
sí,
també.
Sí, sí.
Vull dir que sí. també... Sí, sí, té. Sí. I a l'escola Fusió,
sí.
una gran vinculació.
Oh, i tant.
Que sí.
I tant.
Esperem, i segurament que ho serà, un sí. homenatge preciós
sí.
per com era l'Oriol, no? Que també era una persona preciosa.
Sí,
no?
Sí. sí.
Hem d'acabar, i acabarem amb una música que triaràs tu, Clara.
Sí, he triat una música per acabar, podrien ser moltes, però de Piazzolla, i a més interpretada per germans. Vull dir que aquest fet també coneix la música, també uneix les famílies, es pot donar aquest fet, no?, de viure en comunitat, i són uns germans ucraïnesos i fan aquesta excepció de tocar Piazzolla, perquè normalment fan un altre repertori, però en aquest cas Piazzolla.
Doncs amb aquesta peça tancarem l'espai d'avui. Li donem les gràcies a la Dolors Montfort, al Ferran Espuny, que ens han acompanyat, també l'Anna Maria Cabrera i, evidentment, la Clara, que no falla a cadascuna de les sessions que fem en aquesta col·laboració amb el Conservatori de Sant Cugat. Moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Que vagi molt bé.
Gràcies a
vosaltres.
Gràcies.
Al cotxe de l'AVE, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
Ara també pots viure els petits camaleons a la Sala Apolo. La música es viu en família en el cicle de concerts de Petits Camaleons. Després de l'èxit dels Catarres, Blaumut i en Bauca, arriba la matinal amb Miqui Núñez. Tota l'essència del festival Petits Camaleons en un format ideal per compartir en família. Consulta tota la informació i compra'n les entrades a petitscamaleons.com.
Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes
sobre la revolució digital que ja estem vivint.
Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.
91.5 FM Ràdio Sant Cugat.
Faves comptades, no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.
I avui dijous arribarem fins a les 12 amb l'espai En sèrie, una picadeta d'ullet a l'actualitat de la cartellera digital a les principals plataformes de streaming. Adeu-siau, fins demà.
En sèrie.
Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
Les millors ficcions.
Els millors relats.
Les estrenes més espectaculars.
El retorn de les sèries més esperades.
Un repàs setmanal de la cartellera digital.
En sèrie, amb l'Ali Giné.
Molt benvinguts a l'En sèrie en una setmana de retorns esperats, començant per aquest dilluns. A HBO Max hi arriba la tercera temporada d'Eufòria.
¿Has estado en México?
¿Yo? ¿En México?
4 anys després de la sèrie protagonitzada per Zendaya, torna amb una nova temporada que donarà un salt en el temps, també de 4 anys, en el seu argument.
Al principio, tuvimos que decidir quiénes éramos. Què queríamos?
Ara, aquesta nova entrega, un grup d'amics de la infantesa s'enfronten a la virtut de la fe, la possibilitat de redenció i el problema del mal.
I call that self-police brutality. Tech lives matter.
Exactly.
També des d'aquest dilluns a AMC Plus s'hi estrena The Audacity.
The single richest enclave in America.
Ambientada a la bombolla de Silicon Valley, la sèrie parla dels somnis distorsionats, els egos desmesurats i la manca d'ètica dels autoproclamats inventors del futur. En aquest context, un director executiu especialitzat en mineria de dades lluita per convertir el coneixement i la influència en benefici i poder.
Necesito tu ayuda.
Es muy peligroso estar a tu lado.
La moneda, aún la tienes, ¿no?
Des de dimarts a Netflix hi trobem la segona temporada de Maleantes.
Lo destruye todo y a todos.
¡Que veas cómo pelea un bienes!
¿Pero dónde estás?
Estoy aquí, en una azotea. En Bangkok.
¿Dónde has dicho que estás?
Torna aquesta sèrie alemanya en la que una moneda de valor incalculable enfronta a bandes rivals d'Europa i obliga a un lladre de caixes fortes retirat a unir-se a un mafiós mediocre per un últim cop.
Senyorita Poet.
La abogada. Abogada Poet.
Abogada.
Des d'aquest dimecres també a Netflix hi arriba la tercera i darrera temporada de La ley de Lidia Poet.
No sé por dónde empezar. Tengo un impulso irrefrenable de meterme en líos.
S'acomiada aquest drama d'època italià en què la protagonista investiga assassinats mentre lluita per exercir l'advocacia. La sèrie s'inspira en la història real de la primera dona advocada d'Itàlia.
Pedimos no caer en tentación. Vanessa,
sí, tenemos el derecho a ser felices juntas.
No ens movem de Netflix perquè també des d'aquest dimecres hi trobem la tercera temporada de Perfil Falso.
Mi amor, si tú quieres experimentar, yo estoy dispuesta.
Okay. Abrir la relación.
Torna aquesta telenovela colombiana sobre una dona que coneix el seu príncep blau en una aplicació de cites. Després d'una relació idíl·lica, decideix donar-li una sorpresa i acaba atrapada en un fals paradís, mescla de plaer i plans letals.
No escuches las tonterías que vomita la gente. Y aquí estoy, a las puertas de la grandeza. ¿Cómo ha podido pasarme?
També des d'aquest dimecres a Apple TV s'hi estrena Margot tiene problemas de dinero.
¡Ay, por Dios! Ibas a ser alguien. ¿Quién iba a ser? ¡La que quisieras!
Decidiste quedarte conmigo. Yo arruiné tu vida. Arruinaste para bien, cariño.
En aquesta ficció de 8 capítols seguim a una jove que ha abandonat els estudis universitaris i aspira a ser escriptora.
He estado trabajando en internet. En tu primera foto vaginal serás muy siniestra. Consultaré con la almohada.
És filla d'una excambrera de la cadena Hooters, interpretada per Michelle Pfeiffer, i un exlluitador professional a qui dona vida Nick Offermans. I es veurà obligada a fer-se camí amb un bebè recent nascut, una muntanya de factures i cada vegada menys recursos per pagar-les.
Uno nunca sabe cuál va a ser la última vez. Nadie piensa, esta es la despedida. Si tienes suerte, es un te quiero, un cuídate.
Tornem a Netflix també des d'aquest dimecres. Una altra estrena, la de Alguien tiene que saber.
300 personas y nadie vio nada. Nadie oyó nada. A Juli se lo traga la tierra.
Després de la desaparició d'un adolescent, un inspector i el seu equip inicien una incansable investigació per resoldre el misteri en aquesta sèrie dramàtica inspirada en fets reals, protagonitzada per Paulina García, Alfredo Castro i Gabriel Cañas.
Recordad, no se puede ser un gran chef sin un gran equipo.
Sí, chef.
Més propostes de Netflix des d'aquest dimecres, Sanar, Cocinar, Amar.
No comparto la misma visión que mi madre. Insiste en llevar el humo a rasa a su manera, aunque lo dirija en plan dictadora. Venga, centraos en el sabor, prestad atención al equilibrio.
Per salvar el restaurant de la seva mare, una ambiciosa chef haurà de treballar junt a un chef de talent. El problema és que no el suporta. Parlem d'una comèdia romàntica entre fogons arribada des de Tailàndia.
Yoshi, tu estàs felizmente casados?
Dijous també a Netflix i arriba la segona temporada de Bronca.
En el fondo ambos sabíamos que era una tirita profesional. ¿Una tirita para qué? Para el inmenso dolor de saber que te equivocaste de persona.
Oscar Isaac i Carey Mulligan són les protagonistes d'aquesta segona entrega d'aquesta comèdia de Netflix.
¿Cómo coño no me di cuenta antes?
En aquesta ocasió, una parella jove és testimoni d'una baralla entre el seu cap i la seva dona, el que desencadena en un joc de favors, coercions, en l'elitista món d'un club de camp privat d'un multimilionari coreà.
Preguntaré cómo se abre esta puerta.
Si entramos, palmamos todos.
¿Y si tienes razón?
Si hubiera algo ahí dentro, este zumbado nos pondría una alfombra roja para que entráramos.
Divendres a Amazon Prime i arriba la segona temporada de Punto Nemo.
¡Ayuda!
Després de l'explosió del laboratori rus trobat a la primera temporada, els supervivents s'enfronten a una realitat brutal. Una illa hostil, escassetat de recursos, experiments soviètics, criatures híbrides i un virus alienígena que amenaça amb expandir-se globalment.
Bienvenidos a nuestra comuna machirula libre de mujeres.
Tú no estabas deconstruido.
Construido y desengañado. Es compatible.
A Netflix també dijous hi trobem la cinquena temporada de Machos Alpha.
¿Te importa que pasemos tiempo juntos para empaparme de ti?
Després d'intentar reinventar la masculinitat i la convivència, els anomenats mascles alfa es topen amb una realitat. Divorcis, custòdies, autocaravanes, hipoteques i una comuna pacte patriarcal. Un gran pla mestre per ser feliços entre col·legues.
Durman! Can Durman!
¿Por qué todos le temen tanto al director Han Dunman?
I dissabte no ens movem de Netflix perquè s'estrena Hacemos lo que podemos.
Hoy, por primera vez, el chat de Peón 1A apareció en verde.
El mío también. Por primera vez está verde.
Creo que debía haberla amado.
A su lado me siento en paz.
És la proposta coreana de la setmana. Després de 20 anys provant de fer la seva primera pel·lícula, un aspirant a director toca fons. Llavors coneix una productora saturada que l'ajuda a creure en ell mateix.
Oye, eres tú.
¿Crees que deberíamos casarnos?
Quizás una ceremonia discreta en una cabaña pequeña que tienen mis padres. Una boda sin artificios, solo la naturaleza, viendo cómo nieva.
Eso es. Nos casamos.
Arribem ara sí al moment de la recomanació de la sèrie i aquesta setmana és per la darrera proposta avalada pels creadors de Stranger Things. Algo terrible está a punto de suceder, que podeu trobar a Netflix.
Esto es... alucinante. Es un gran honor que hayáis elegido Summer House para casaros.
Ahora depende de vosotros proteger al alma que tenéis delante.
La sèrie és una proposta de terror que alterna amb la comèdia negra al voltant d'una boda, un tema que no és nou, però sí que, amb tot, resulta interessant.
Algunos dirán que el destino, pero lo más importante es decidir a quién confiamos los secretos.
El ritme és potser el seu punt més feble, amb uns primers episodis més lents, però amb un desenvolupament progressiu en positiu fins a trobar el seu propi to i essència, convertint-la en una proposta més que entretinguda.
Algo no cuadra.
Parlem de la trama. La sèrie narra la setmana prèvia a una boda que s'ha de celebrar en una mansió enmig d'un bosc nevat. El personatge principal és una jove que ha perdut a la seva mare i té un pare absent i que està a punt de casar-se amb un jove d'una família força disfuncional.
Mi família te va adorar.
Les coses no seran gens fàcils amb els pares d'ell i encara menys amb els germans del nòvio.
Que une a dos almas gemelas.
A partir d'aquí, la creadora de la ficció ens proposa un còctel de rituals esotèrics, maldicions, possessions, paranoia, presència de fantasmes, destins tràgics que es transmeten de generació en generació, banys de sang i manipulacions psicològiques per qüestionar de forma directa tant les misèries de la classe alta com la pròpia institució del matrimoni.
Ja no sé què fer.
Aún nos vamos a casar, ¿verdad?
Desde que llegamos aquí siento que pasa algo raro.
Ja hem dit abans que la temàtica no és nova, però és pràcticament impossible que en l'univers del terror, del gore i de la comèdia negra no es facin referències a treballs anteriors.
Yo quiero casarme contigo. ¿Y tú quieres casarte conmigo? ¿No es eso lo importante?
Al final, el que aconseguim amb Algo Terrible Está a Punto de Suceder és una proposta on els excessos i els deliris són tolerables i necessaris i acaben convertint la ficció en quelcom digne de menció i prou entretinguda per perdre-hi una tarda.
Bueno, imagina l'escena. Un dia de invierno como hoy, Jules tiene 8 años y decide escaparse. Es dramático. Yo era un bebé, así que no lo recuerdo. Empieza a oscurecer y Jules está por ahí, solo en el bosque. ¿Sabes qué es peor que estar solo en el bosque? Darte cuenta de que, en realidad, no estás solo. Jules escucha a una mujer gritar en plan ¡ah! Pero peor. Sale corriendo para alejarse del sonido, pero da igual hacia dónde corra, porque los gritos le siguen, le siguen, le siguen, le siguen. Hasta que se encuentra cara a cara con él, el penitente. Las uñas largas, afiladas y sucias. La barriga colgando. La boca abierta, una sonrisa del revés. Aullando. Imagínate ese cuadro a 3 metros. Eso es lo que vio el pequeño Jules. Así que se esconde del penitente, aguantando la respiración, y observa cómo el penitente raga a una mujer y lentamente le va arrancando las entrañas. Y mientras hace eso, llora y dice, lo siento, lo siento, lo siento. Está desquiciado y llega desde el infierno a rondar el bosque creyendo que su mujer muerta está escondida dentro de otra, creyendo que algún día rajará una mujer y ella estará allí. Entonces los dos volverán al infierno en una fantasía romántica perversa. No puede ser. ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Te pillé! ¡Os he pillado a los dos! Oh, Judy, ¿qué pasa? ¿Eh? ¿Qué haces levantado, Judy? ¿Espiar a las chicas?
Lo siento, tía Pursho. No puedo dormir.
Esta es Rachel. Va a ser tu nueva tía. ¿A qué es emocionante? Oh, tranquilo. El penitente solo acude al olor de la sangre. Con que no sangres, todo irá bien. No tendrás la regla, ¿no? No te preocupes. El penitente no quiere niños pequeños, no. Prefiere a las novias. Le decimos una cosa a la tía Rachel. Buenas noches.
Buenas noches.
Novia inocente.
Novia inocente.
Que el penitente no te reviente.
Yeah.
Fins aquí l'En Sèrie. La setmana vinent, més estrenes. Fins llavors, no deixeu de veure sèries. Adéu-siau.